Avui que a les 4 torna el temps de descompte. El programa esportiu de Ràdio Maricel tots els dilluns entre les 4 i les 5 amb en Pitu Valera, en Toni Muñoz i tota la informació esportiva detallada, ampliada respecte als titulars que ens deixaran Pitu en aquests 9 minuts que tenim per endavant. Pitu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, ja ens ho reclamaven,
Oh.
Caram, sí que feu festa, no?
Exacte. Que heu plegat.
S'ha d'explicar tot.
S'ha d'explicar tot. Doncs torneu.
Tornem avui. Serem també els dimecres a la tertúlia Pilotes Fora, de 4 a 5. El dijous podran escoltar també entrevistes de caire esportiu i els divendres de 4 a 5, doncs la prèvia del cap de setmana.
Vinga, d'aquests 8 minuts que ens queden, potser que els comencem amb la cursa de les nits de la lluna plena?
Sí, perquè bé, està pràcticament tot dit o tot vist, perquè hem vist un fotimer de fotografies mostrant el gran èxit participatiu que va tenir aquesta segona edició de les nits de lluna plena. 1.592 corredors, un ambient fantàstic, tot i que la lluna plena va trigar a veure's allò nítidament perquè era un dia amb força núvols. Van caure algunes gotetes abans de la cursa, però bé, en qualsevol cas es va poder fer tot la mar de bé, aquest any que el punt de sortida i d'arribada era el camp de rugby de Santa Bàrbara. Molt bé, una molt bona participació, com dèiem, i bé, ho deia també, i ho va tornar a repetir en aquest sentit, el Cito Castelló, que és el gerent de l'empresa Runnering, que la lluna plena de Sitges és totalment de la gent que ha tingut aquesta idea, no? En aquest cas parlem dels pares del Pol Laoz, el Xavier i l'Estela, que estaven desbordants també d'alegria amb l'àmplia participació i amb aquest esperit de solidaritat que es va respirar també el passat divendres. Durant els moments previs, el que va durar i els instants després, hi havia una gran pantalla on s'anava projectant un vídeo en què bé, sortien imatges del Pol Laoz, de imatges seves, fins i tot estant al llit de l'hospital, atenent les explicacions dels metges, imatges d'ell jugant a bàsquet, dels seus pares, dels metges, en fi, una miqueta recordant la figura de Pol Laoz, que com moltes vegades ha dit el seu pare, el Xavier, el Pol gairebé tothom el coneixia, i si no el coneixia personalment, doncs el coneixia doncs, per les seves activitats al món del bàsquet, al món de la vela, en fi, com a molt, molt, molt partícip de l'esport de Sitges.
Doncs un èxit total en aquesta segona cursa de les nits de la lluna plena.
Bé, ja avanço que aquesta setmana la primera de les entrevistes serà precisament amb el Xavi Laoz i l'Estela Campanyà, els pares del Pol. Si no recordo malament, l'any passat aquesta entrevista també la vam fer, però la vam fer abans de les nits de lluna plena. Aquest any bé, tenim aquest lleuger avantatge de saber què és el que ha passat i que ells mateixos doncs,
ho puguin explicar, explicar
des d'aquest punt de vista de que ja s'ha celebrat i que evidentment sempre és bastant millor.
D'aquesta felicitat interior. Descansava el Club Patí Sitges, per tant, els resultats venen per tota la resta de competicions on hi havia equips sitgetans. Va empatar el Sitges, va empatar el Sobrense, va perdre el Juvenil de la Blanca i el Bàsquet Sitges, que ha tornat a guanyar en un inici de temporada fulminant.
Sí. Certament, ahir el Bàsquet de Sitges, que es va imposar de nou per un ampli avantatge, en aquest cas parlem de 21 punts, 68 a 89 a la pista del Sicoris de Lleida. I bé, el que hem anat comentant aquestes últimes setmanes, queda clara quina és l'aposta d'aquesta temporada, l'equip, doncs, sobretot el seu entrenador, l'Edu Piñero, doncs, que vol ser l'any vinent a Copa Catalunya, i aquest inici, sens dubte, és el millor que li podia passar. Un partit controlat des del principi fins al final i aquesta victòria de 21 punts. Estic intentant recordar, perquè em sembla que a tots els partits la renda no ha baixat de 20 punts. Les victòries que ha aconseguit aquesta temporada, de moment el Bàsquet de Sitges, que, bé, no cal dir-ho, lidera la classificació amb aquestes 4 victòries i cap derrota. Tornarà a jugar fora aquest proper cap de setmana, jugarà diumenge també a la tarda a 7:15 a la pista del Bàsquet Molins. Si parlem de futbol, doncs aquests dos empats que assenyalava Sara fa uns moments, el del Sobrense, 1-1 ahir a la tarda al Municipal de Badols davant un molt bon equip, la Unificació Bellvitge, que fins fa molt poquet era el líder de la classificació, la Unificació Bellvitge, que havia començat golejant en els primers partits de la temporada, un rival que li va posar les coses molt difícils al Subo, va començar marcant el conjunt de l'Hospitalet, 0-1 a la primera part, i sortosament un gol de Jordi Cano al minut 62 va suposar aquest punt treballadíssim, tot i que el Sobrense, aprofitant que tenia superioritat numèrica a la part final del partit, va intentar fins al darrer moment aconseguir el segon gol, un segon gol que malauradament no va arribar, però bé, parlant amb el míster en acabar el partit, amb el Josu, ell estava satisfet perquè el punt era un punt molt, molt, molt pencat, molt treballat, i bé, el Sobrense segueix sense perdre. Només hi ha dos equips en aquest grup tercer de segona catalana que no han perdut, un és el Sobrense i l'altre és el Moja. Sí que els dos últims partits se'ls ha empatat i que han suposat dos punts, però bé, en qualsevol cas el Sobrense aconsegueix mantenir aquesta condició d'invicte.
Mm-hmm. I entre Covelles i Ositges un frec a frec, vaja, important.
Un partit molt maco, molt maco. Empat a dos final entre el Covelles i el Sitges, un dels millors partits que li recordem als Sitges darrerament, almenys en aquest inici de temporada. Probablement estem parlant del millor partit. Un Sitges que va començar marcant un gran gol de Nico a la mitja hora. El Covelles va poder igualar la segona part. A 10 minuts al final, David Carrasco tornava a posar en avantatge el Sitges, i el Covelles, que jugava amb un home menys, doncs bé, va poder igualar el Sitges, que va haver d'afrontar el darrer tram amb un home menys per expulsió de Nico. Doncs va veure com el Covelles li empatava en el darrer instant del partit, ja en el temps afegit, passaven 4 o 5 minuts. Un empat a dos, vist així el resultat, que et pot deixar un regust agradolç si parles estrictament del resultat, però una gran sensació d'equip, que també destacava el Jordi Serra en acabar. I curiosament, tot i aquest empat, el Sitges és líder. Jo ara estava mirant a dalt quin era l'últim cop que el Sitges liderava una classificació i no ho he sabut trobar, perquè fins i tot l'any que va pujar, que va jugar aquella famosa promoció ara fa dues temporades a Marganell, el Sitges aquella temporada no va arribar a anar mai líder.
En cap jornada.
El Sitges va jugar la promoció en condició de segon classificat. Aquell any el campionat el va guanyar doncs el Sant Mauro, que va agafar ja una certa distància a principis de temporada, però el Sitges no va arribar a anar mai al primer de la classificació. Bé, en qualsevol cas, anècdota.
Però està començant bé la temporada.
Sí,
eh?
sí, certament els resultats de moment estan acompanyant, el joc més o menys ha anat millorant en els partits, i bé, el Sitges que és primer del grup 12 de tercera catalana amb un punt d'avantatge sobre el segon, que és el Calaf, que precisament és el proper rival que visitarà el Municipal d'Aiguadols. El Sitges ara li ve un calendari un palet més complicat, més complicat del que ha tingut fins ara, però en qualsevol cas, des de la confiança que donen els bons resultats, el creixement de l'equip sempre és molt millor quan precisament, doncs això, l'equip va sumant de 3 en 3 i no perd. De moment, el Sitges ha perdut un partit, el que va jugar ara fa dues setmanes al camp de l'Òdena.
I el Manlleu es va imposar al juvenil de la Blanca per 1-2.
Sí, el Manlleu, que teòricament era un dels anomenats rivals de la Lliga de la Blanca, aquells rivals que estaran a la part baixa de la classificació, venia amb 6 punts, la Blanca en tenia 3 abans de jugar el partit, i la Blanca no va poder derrotar el Manlleu, que es va imposar per com bé deies, 1-2. Una llàstima, el primer gol ja que va encaixar va ser un gol d'autèntica mala sort. Va aconseguir empatar la Blanca, però al final el Manlleu doncs va marcar un segon que li va donar aquests 3 punts. Costarà moltíssim. Això és la Nacional. La Blanca, que és penúltima a la classificació, només ha estat capaç de guanyar un partit, curiosament fora de casa, al camp de l'Hospi, de l'Hospitalet, i bé, ara té un partit difícil al camp del Girona el proper diumenge, un Girona que estarà que està a la part alta de la classificació. I bé, veurem si la Blanca aconsegueix el gran repte, que no és un altre aquest any, de poder evitar el descens. Serà molt difícil, molt.
Són les 12, Pitu, gràcies.
Molt bé.
Tota la informació esportiva avui a les 4, en la primera edició d'aquesta temporada del Temps de Descompte. Demà tornem a les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.